més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Esteu, avui és dimecres 18 de gener del 2023. La notícia de les últimes hores en clau Primera Federació ha estat aquest anunci que va fer ahir la Federació Espanyola de Futbol als 40 clubs de la categoria d'implantar un control econòmic. Una mesura important, més pròpia del futbol professional d'avui dia i que hauria de trencar un dels últims estigmes que queden vigents de l'antiga segona B. Res de prometre allò que després no podràs complir. Al cap i a la fi, garantir la viabilitat econòmica dels clubs i, per què no dir-ho també, el fair play entre els que sí compleixen les normes. Però això també passa per garantir uns ingressos importants per drets televisius, o si més no, majors dels que hi ha actualment. Des de la creació de la categoria es van parlar de promeses en aquest sentit i en aquest any i mig l'aventura ha anat de la mà de Footers, fallida primer, i després d'Insports, amb unes quantitats, insistim, lluny d'aquestes promeses que es van fer quan es va crear la primera federació fa tot just un any i mig, a l'estiu del 2021. Ahir, en aquesta reunió que es va mantenir a les Rozas amb els clubs, també es va prometre participar en el pròxim tender. Per tant, tot fa indicar que a partir de l'estiu un nou capítol pel que fa a aquests drets televisius de la primera federació. Veurem si més controlada o menys controlada econòmicament. Tant de bo que sí. Insistim, equador de la setmana aquí a l'Hotel Suís. Benvinguts, portes obertes.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González, de les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que Rafa Nadal ha caigut eliminat a la segona ronda de l'Open d'Austràlia de tenis. El manacorí s'ha lesionat a la cama esquerra i ha cedit en 3 sets contra el nord-americà Mackenzie McDonald. En futbol, la Real Sociedad i el Sevilla s'han classificat pels quarts de final de la Copa del Rei, eliminant el Mallorca i l'Alavés, respectivament, pel mateix resultat, 1-0 i 0-1. Avui a les 7, Sporting València, a les 8, Atlètic Espanyol, i a les 9, Levante, Atlético i Betis Osasuna. Avui també hi ha la primera semifinal de la Supercopa femenina, a 7:15, Real Sociedad Sporting de Huelva, demà recordem clàssic a l'altra semifinal, i a l'Eurolliga femenina de bàsquet, l'Espart Girona rep a Fontejau el Malines belga a 9:15 amb la necessitat de guanyar per classificar-se pels quarts de final. Què més tindrem avui?
Es comenta la recepció.
De seguida tenim aquí el Sergi Garcés amb tota l'última hora del Centre d'Esports Sabadell. També saludarem Toni Saligrat, extècnic del Sabadell i de l'Alcoyano, al Portes Giratòries. La Llanera Trail, que escalfa motors per l'edició, la vuitena d'aquest diumenge, en futbol sala. El Club Natació Sabadell, que ha passat ronda a la Copa Catalunya a costa de l'Àtico, de l'equip de segona catalana. I a més tindrem squash a Miquel Pajares, vòlei, bàsquet, tennis, taula o rugby.
L'actualitat de la Primera Ref.
Molta actualitat avui. Oficial, el fitxatge de Pelayo Suárez al Rayo Majadahonda. Signa l'excentral arlequinat pel que queda de temporada i una més. Oficial també Iñaki Alonso com a nou entrenador del Nàstic de Tarragona, també amb un contracte d'un any i mig. L'exarlequinat Albert Ramis Luque se'n va cedit a l'Hércules per part de l'Eldense. Miquel Cortázar, lateral esquerrà, rescindit ahir mateix amb la U de Logroñés, se'n va al Calahorra. I avui a les 8 es juga a l'altre grup el Balona Unionistes, que va quedar suspès per la pluja al minut 19. Per tant, s'han de jugar 70 minuts d'aquest partit a la línia de la Concepción.
La notícia curiosa.
Atenció, La BBC va haver de disculpar-se ahir per uns gemecs sexuals, molt virals, per cert, que van interrompre la cobertura del partit d'FA Cup entre el Wolverhampton i el Liverpool. Els sorolls en qüestió es van sentir en directe mentre Gary Lineker presentava el programa previ.
De quin partit no estarem pendents?
D'un duel del campionat paulista del Brasil a 12:45 de la nit, hora d'aquí, Corinthians, Agua Santa.
I a les xarxes socials.
Àlex Gualda, responent al tuit d'ahir de Ràdio Sabadell sobre les declaracions d'Ismael Atumán en què s'alegrava doblement pel seu gol a l'estadi Balear. Diu així: és un regalo tener amigos así en el vestuario, siempre en las buenas y más aún en las malas, eres el mejor, canario, diu el migcampista basc a Twitter.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant dos exentrenadors, Santi Fernández del Sabadell femení i Manel Delgado del Mercantil.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Una i 10 minuts del migdia d'aquest dimecres 18 de gener del 2023. Insistim, Equador de la setmana aquí a l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. De seguida comentem tota l'última hora al voltant de l'entrenament d'avui del Centre d'Esport Sabadell a Sant Oleguer. També entrem més a fons en allò que ja es va dir ahir. Aquí es va fer una petita pinzellada entre el Sergi i l'Adri, doncs, parlant d'aquest control econòmic que es vol imposar a la Primera Federació. També, que ningú doncs estigui neguitós, alguna petita pinzellada de mercat. Abans de res, Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda, Pau Vitori.
Avui t'havíem de tenir a l'establiment de Wala, de Sant Pau de Riusec, de Fira Sabadell.
De Via
Sabadell, correcte, per la presentació de Ricard Pujol. Finalment s'ha suspès, s'ha posposat, no?
Sí, s'ha posposat. Problemes logístics, en aquest cas d'ordre intern, ens apuntem des del club com a mínim amb aquesta versió oficial. Per tant, queda posposada, com dius, aquesta presentació. Que ningú no s'alarmi, no li ha passat res a Ricard Pujol. Està bé que sapiguem, no va per aquí a la història, però en tot cas, com diem, la presentació del nou jugador, de l'única incorporació que de moment ha fet l'equip arlequinat al llarg d'aquest mercat d'hivern, queda posposada fins a nova data. Veurem si demà passat, la setmana que ve, ja tranquil·lament. De fet, ja fèiem la broma la setmana passada que anava a jugar,
sí,
com així va ser, a l'estadi Balear, sense que se li hagués fet la presentació oficial. Com diria algú, ara ja no ve de 2 dies. Per tant, total, tot pot ser que diumenge tingui minuts un altre cop, en aquest cas davant el Deportivo Alcoyano, i encara no haguem fet la presentació oficial de Ricard Pujol com a nou jugador del Centre d'Esports.
Ves a saber també si, fins i tot, qui sap si acaba sent una presentació a dues bandes, amb dues cares,
Saber, això pot passar. A l'estiu estem acostumats, és més habitual, no?, que en una mateixa roda de premsa es presentin dos i fins i tot tres jugadors en alguna circumstància. Veurem si aquest demorà l'anunci, o com a mínim insistim, l'oficialitat, malgrat que ja la tingui, perquè insistim, ja s'ha vestit amb aquesta samarreta número 15 que fins fa algunes setmanes lluïa Pelayo i que ara sembla que lluirà Ricard Pujol. Doncs veurem si en aquest cas el de Castellví de Rosanes va acompanyat d'algun futur nou company també en aquesta roda de premsa.
A tot això, avui dèiem entrenament a Sant Oleguer de l'equip per preparar aquesta visita de l'Alcoyano a l'estadi de la Nova Creu Alta. Ahir crec que parlaves d'alguna possible cara nova que hi havia,
sí,
d'haver d'entrenament d'avui, però em sembla que no l'hem tingut.
Finalment
no
ha arribat en aquest cas. S'havia d'entrenar, o com a mínim així semblava que havia de ser aquests 3 dies, com a mínim, Nico Gorosito, el que va ser defensa de l'Albacete, pels que el tenen més controlat, de l'Alcorcón, com a última experiència del jugador argentí. Es va quedar sense equip a l'estiu, recordem-ho, es va quedar sense fitxa federativa després d'acabar la seva vinculació amb el conjunt alfarero, amb l'equip del Prado de Santo Domingo, i havia d'entrenar-se. Finalment, també s'ha posposat aquest entrenament. Hem de recordar que Gorosito té alguna oferta per marxar al futbol estranger, fora del que és el futbol espanyol, i que això també podria complicar aquesta història. De tota manera, ens asseguraven avui algunes fonts del club que demà se l'espera també sessió preparatòria.
Tu pot ser que tampoc aparegui, no?
També pot ser que demà no aparegui Gorosito, però en tot cas, com diem, això desvinculant-ho, com a mínim, que ningú faci una relació de 2+2=4, no té res a veure aquests entrenaments de Nico Gorosito amb una segura incorporació al Centre d'Esports Sabadell. Jo ho deixaria amb una possible barra hipotètica incorporació de Gorosito, perquè de fet és una figura, la del central, que el club sí que està rastrejant al mercat, i ja se'ns van dir en el seu moment que estava sent complicat el mercat dels centrals, en aquest cas, com a mínim ara en aquest mercat d'hivern 22-23.
Bé, de fet, tenim un cas molt recent a l'estiu de Marc Navarro, aquell
correcte
lateral que va estar ex de l'Espanyol, que va estar a prova també, que va disputar fins i tot alguns amistosos, però que el club va decidir que no comptava amb la seva incorporació. Vindria a ser el mateix cas,
sí.
Amb el desenllaç ja veurem.
Veurem sobretot això, com es troba Gorosito, com arriba de forma... Bé, això és el que es vol veure en aquestes sessions preparatòries, o el que es pretenia veure, o es pretén veure en aquestes sessions preparatòries. De moment, insistim, avui se l'esperava en un principi, finalment aquesta sessió no ha comptat Miquillador amb Gorosito. Ens asseguren que demà, si pot ser el dia, veurem si aquest si pot ser no es converteix en potser no, saps? I tampoc no veiem Gorosito entrenant-se amb els jugadors del Centre d'Esports Sabadell.
De mercat hi ha alguna cosa més o dia tranquil?
No, avui de moment, encara que molta feina a oficines, de moment moltíssima tranquil·litat en quant a la confirmació, noms i més noms, aquí ara cadascú ja tira i com avançàvem i apuntàvem que així seria el Sabadell sobrant diferents travesses de diferents jugadors opcionables i de diferents opcions que es puguin estar tocant, però re en ferm, més enllà del que ja ahir repassàvem algun dels noms, per exemple, que sortien en aquesta cartera de possibles futuribles, doncs re que no sigui sortir per la mateixa línia.
Bé, per tant, toca canviar de registre mentre no tenim més notícies al voltant del mercat del Centre d'Esports Sabadell. De fet, ho dèiem abans i a l'inici del programa, una de les notícies d'última hora i de les últimes hores en clau Primera Federació, i que de fet ja fèieu ahir aquesta petita pinzellada mentre es produïa la reunió a les Roces de la Federació amb els 40 clubs de la categoria, Sergi, és aquesta intenció d'implementar un control econòmic. No m'atreviria a dir a partir de quan, tot fa indicar que a partir de la 23-24 seria el més raonable, però no es parlava d'una data concreta, i el que dèiem al principi, al final una mesura que ha de ser més que necessària perquè tots competeixin en igualtat i perquè, o en un mateix marc, anem a dir-ho així, en el mateix marc, i perquè deixem aquestes pràctiques més de l'antiga segona B de prometre allò que al cap de pocs mesos ja no pots complir.
Sí, sobretot perquè és una lliga, ara com ara, encara molt desigual, no? Aquesta de la Primera Federació, però molt desigual, com dius tu, des de la llibertat absoluta que cada club pugui fer i desfer, i pugui haver-hi casos, malauradament, com ens hem trobat en les dues temporades o temporada i mitja que portem d'experiència en aquesta Primera Federació, de clubs que surten, que després queden tallats a mitja temporada. L'any passat el cas sonat de l'Extremadura que ha provocat doncs també algun terrabastrall, no?, d'equips. Aquest any, amb l'entrada del Talavera in extremis,
el Dux, sí.
El Dux també, que ho va deixar ja abans de començar, com a mínim és d'agrair que no sortissin, però que ja estigués tot sortejat, que li toqués entrar el Talavera in extremis quan el Talavera ja havia planificat una temporada a Segona Federació. Se n'està sortint prou bé, per lo malament que havia començat el conjunt, però en aquest cas, bé, no deixa de ser molt necessari, com dius, sobretot ja no sé si arribar al nivell que hi ha a la Lliga, o a la Lliga, allò, a les dues categories
salarial
de la Lliga Professional, però sí que estaria bé, i així ho van reclamar els clubs, i així es va assegurar ahir en aquesta reunió entre l'ens federatiu i els propis clubs de la Primera Federació, que hi hagi aquest control, entre altres mesures. Gairebé totes, com dèiem a la prèvia, giren al voltant del factor econòmic, perquè al final, no ens enganyem, Pau, és la gran preocupació que continua envoltant aquesta tercera categoria, que és una categoria a tots els efectes professional, com ja ho era segurament la segona B, i encara més en el fet de que hi ha desplaçaments més llargs, menys equips, més competitivitat, però ni la repercussió mediàtica encara, sobretot en quant a drets de televisius,
ara en parlarem també,
ni en quant a resposta general de públic, més enllà del públic fidel, que m'atreviria a dir, a la segona B ja existia, amb petits matisos ja existia, el problema continua sent el mateix.
Aquí el tema està en que hi ha un grau de responsabilitat de la federació pel que fa al que dèiem, pel que fa als ingressos per drets televisius, no? Perquè segurament el que es va prometre a l'estiu del 2021 era una cosa, les quantitats que han acabat rebent els clubs són bastant menors d'aquelles promeses en un primer moment, i ja no parlem de tot el terrabastall que va haver-hi la temporada passada amb footers. Enguany sembla que Minsport s'ha guanyat en no rebre tantes crítiques en aquest sentit.
La qualitat en aquest cas televisiva, com a mínim de senyal, ja no parlo de la imatge, però sí de la potència de senyal, ha millorat. Millorat. L'any passat ens fèiem un fart de cada setmana, sí, cada setmana també, llegir a seguidors dels diferents equips de la primera federació, fossin del grup 1 o del grup 2, queixant-se precisament d'això, no? De que no aguantava la retransmissió. De fet, recordem que a final de temporada va aparèixer Futsport, aquella, no?
Sí.
Que encara ho va acabar d'embolicar.
Sí, que venia a ser la propietària de la OTT luxemburguesa, que va decidir fer la seva pròpia plataforma per
aquest any. Això ha millorat, com dius, però tornem a estar al principi del carrer, no? A l'entrada del carrer, que és que les xifres amb les quals es treballa evidentment no fan o no permeten que es pugui parlar d'una categoria que estigui ni a l'ombra llunyana del futbol professional.
I a tot això, el que es va prometre, també ahir a la reunió, més enllà d'això, del tema del control econòmic que s'hauria d'implementar, la promesa, si no em dius el contrari, Sergi, que els propis clubs participin en la votació del tender televisiu de la primera federació pels pròxims anys, i es parlava d'un parell de propostes, no?
Sí, veurem al final si això són tots els clubs o els delegats. Recordem que, per exemple, a l'hora de decidir grups, de com queden dividits els equips, no hi participen tots els clubs directament, sinó que hi ha representació. Veurem si és a través també de representació o si és a través del que és pròpiament els 40, entre cometes, no? Els 40 clubs que puguin participar, que puguin prendre la decisió, com dius tu, ja sobre dues premisses inicials, dos projectes presentats inicialment, i el que pugui sortir més beneficiós pels clubs, que és finalment del que es tracta i del que es necessita.
Per cert, un últim nom a tot això, abans d'acomiadar-te. Iñaki Alonso.
Sí.
Presentat oficialment ja, com a... Ara, de fet, s'estava presentant aquest migdia.
Per l'afició del Sabadell, això ens remunta a aquella famosa eliminatòria amb el Real Unión, a l'Estadium Gal, tot aquell embolic. És veritat que és un tècnic que ha anat girant pel món, que de fet ara es trobava fora del futbol espanyol i que torna, va sonar, recordem-ho aquí, va ser un dels que va aparèixer a les travesses amb el moment de traspàs entre Gabri i finalment Miqui Lladó. Iñaki Alonso també va aparèixer entre la rumorologia. Finalment, el tècnic basc acaba agafant les regnes d'aquest gimnàstic de Tarragona.
I em quedo, per rematar-ho tot plegat, amb un gràfic del Rafa Maynez a Twitter, que parlava ja de 18 destitucions en una volta al grup... Bé, al grup, no, als dos grups de la primera federació. 17 equips han canviat d'entrenador.
I molt equilibrat, sí. Anem a dir-ho així. No. La cosa ha quedat molt, molt igualada. De fet, diria que ara ja fins i tot...
50-50, 9-9.
9-9, és veritat que més clubs d'un grup d'un altre, perquè el grup 1, alguns ja han...
El San Fernando.
Ja han doblat. Ja han doblat.
El San Fernando no va convèncer l'opció Salva Ballesta i van haver de canviar novament d'entrenador. Gràcies, Sergi, que marxem fins a Lleida.
Fins ara.
Portes giratòries.
Avui farem un portes giratòries diferent perquè no ens fixarem en cap jugador d'ex Sabadell i ex Alcoyano. Recordem que hi ha casos recents com els de Toni Gavarre, Fernando Pajarero, Manuel Gato, Jordan Sánchez o Àlex Cortell, entre d'altres, sinó que avui ens quedem amb un entrenador també de l'època recent que va encadenar consecutivament Alcoi i Sabadell, Toni Saligrat.
Aquest 2023 es compleixen 20 anys de la trajectòria de Toni Saligrat a les banquetes, una dilatada carrera que l'ha vist passar per més d'una desena d'equips. A grosso modo, tot va començar quan va penjar les botes a l'Alcampell amb 34 anys i va dirigir uns partits d'equip de la Franja. A partir d'allà va arrencar la seva aventura per la tercera divisió de la mà del Teruel, l'Atlètic Ciutadella o l'Sporting Maonès. Després d'una breu estada a l'Aris de Salònica grec, com a segon entrenador, Saligrat Belgrat va tornar a casa per dirigir el Gandia. Tot i conduir l'equip del Guillermo Olague a l'ascens, va posposar el seu salt a la categoria de bronze per repetir operació un any més tard amb l'Olímpic de Xàtiva. A partir de la temporada 2011 i 2012 va començar un periple per l'antiga segona B, amb un total de 282 partits i amb un balanç de 115 victòries, 105 empats i només 62 derrotes. Els primers anys, a més, va fer 4 play-offs per pujar a segona, 2-2 amb el Lleida Esportiu, un amb el desaparegut Huracán i l'últim, precisament, amb l'Alcoyano. Després d'aquella temporada 2016-2017 en què va acabar segon al Collao, el de Torrent va aterrar la nova Creu Alta de la mà del projecte Calzada. La seva etapa a Sabadell, però, va durar una temporada i mitja, finalitzada abruptament per l'incident de Peralada. Després d'allò, Saligrat va fitxar pel Nàstic, amb el qual es va quedar a un sol partit de fer una nova promoció d'ascens en el primer any postpandèmia. I la temporada passada, en una experiència nova per ell fins al moment, va portar el filial de l'Alavés de la tercera a la segona federació. Tot i això, el tècnic valencià no va acceptar la renovació de l'equip Babazorro i fa 3 setmanes es va concretar el seu retorn al camp d'esports de Lleida.
Toni Saligrat, què tal, com estàs? Bon dia.
Oh. Hola, què tal? Bon dia. Bé, estem bé.
De moment han començat les coses força bé, no? Allà a Lleida, una victòria al Sagnier, que sempre és complicat, allà al Prat, i l'empat contra l'Espanyol B.
Sí, sí, com bé dius, hem començat bé, que això sempre va també molt bé quan arribes de nou a un equip.
No sé, Toni, què t'ha portat aquesta segona etapa al camp d'esports?
M'ha portat que és un... Primer que és el meu treball, és la meva professió, i després que Lleida i el camp d'esports, tant la ciutat com el camp, com l'afició, per mi són molt especials i estar en una situació compromesa, una situació difícil. Jo estava sense treball i me dieren si volia vindre aquí a treballar i a ajudar, i aquí estem.
Amb tot el que ha passat allà a Lleida en els últims anys, t'has trobat un club molt diferent del de fa una dècada, aquelles dues temporades on vas fer play-off?
Sí, sí, la veritat és que no només ha canviat la propietat, sinó que el club també ha canviat la categoria, sí, és diferent.
Ara parlàvem d'aquesta carrera, no? Que déu-n'hi-do, Toni, que són 20 anys ja. No sé si un tira la vista enrere, si ha passat molt ràpid.
Pues no ha passat ràpid, la veritat. 20 anys són molts. I sí que és veritat que com que fas el que realment més t'agrada fer, tot i que sigui també un treball, doncs estàs molt a gust, però no ha passat ràpid, no. Són moltes vivències i de realment totes les he experimentat i sigut conscient dels 20 anys.
En aquesta secció ens centrem sobretot en parlar dels dos equips que s'enfronten diumenge, Sabadell i Alcoyano. Si et sembla, allò per ordre cronològic, el record primer que deu quedar del Coi és molt bo, no? Un any on vau ser segons només per darrere del Barça B.
Sí, la veritat és que aquell any va ser un any extraordinari, un any que malauradament va acabar, bueno, com heu recordat a la meva trajectòria, jo gairebé a la major part d'equips que he estat dos temporades, cosa que no és gens fàcil en aquest país i en aquestes categories. De vegades perquè, com va passar a Sabadell, desgraciadament, no arribes a acabar la temporada perquè te destitueixen i altres vegades perquè ens cansem, no? Som una mica així, o no ens agrada el que tenim, o si ja ho tenim massa temps, també ens cansa.
En aquest sentit, per què no va continuar Toni Saligrat al Collao? Per l'oferta del Sabadell en aquell moment?
No, que va, no. L'oferta aparegué després. Jo tenia un any més allí. Si fèiem play-off, farem play-off, però jo sabia de l'exigència de l'equip, jo sabia que l'any següent el club i jo mateix m'anava a exigir més, i realment a l'any següent perdíem potencial, perdíem futbolistes, l'economia del club no era la correcta com per poder reforçar aquella plantilla, no sol no l'anàvem a reforçar, s'anava a debilitar, i bueno, jo vaig veure que seria un any molt, molt, molt complicat, i no vaig continuar, independentment de que després apareguera el Sabadell i altres equips que també apareguessin.
Del Sabadell, quin record guarda Toni Saligrat, ara que han passat tot just 4 anys del comiat?
Pues bueno, ja t'he dit, és l'únic club en el que he estat que he sigut destituït. No m'havia passat mai, ja no ho puc dir. En certa manera, i clar, quan te destitueixen és perquè algo no va bé. No va ser un problema de resultats, va ser un problema d'un incident greu en part de la afició del Sabadell. Jo pues no vaig actuar com tenia que actuar un bon entrenador, vaig cometre una errada i vaig ser destituït, amb la qual cosa, pues bueno, sempre, tot i que van tindre també moltes coses bones, però recordo Sabadell com una, segurament com l'experiència més difícil que he tingut com a entrenador. Primera, per tot el que es va trobar allí Esteve i Bruno, quan van arribar, va ser el seu primer any d'arribada al club. Ells esperaven trobar-se un club i després de trobar un club molt pitjor del que ells esperaven. Jo ja estava compromès amb ells i vam tirar cap endavant. I després perquè va haver un incident greu on jo no vaig actuar com tenia que haver actuat i allò acaba malament.
Fins a quin punt un li va donar moltes voltes en el seu moment a allò que va passar a Peralada?
No és moltes perquè no t'ha passat mai, no? I perquè és algo que provoca que jo sigui destituït, que me quedi sense feina. En un començament jo pensava que ho tenia totalment justificat, no? I que havia actuat com tenia que actuar, perquè al final això és un tema de persones i crec que a mi no es porten bé. Jo reacciono, però jo reacciono malament. Jo tampoc me porto bé amb les persones i això no ho tinc que fer mai, ¿vale? Amb la qual cosa, ja te dic, li dones moltes voltes i al final quan realment penses en el que has fet, pues veus que t'has equivocat i bueno, me ho apunto, aprenc i espero que no me torni a passar mai més.
I esportivament, ho deies abans també, Toni, no? Però no sé fins a quin punt va condicionar el rendiment de l'equip al fet que deies, no? Que entressin Esteve Calzada, Bruno Batlle i que es trobessin el club com se'l van trobar. Creus que va condicionar massa després el rendiment esportiu?
Evidentment. Però això ho sabeu tots, ho sé jo, ho sabeu vosaltres i ho sap Esteve i Bruno i el seu equip de treball, no? Però també és cert que bueno, era una situació límit. També vosaltres sabeu molt millor que jo com estava el club i menys mal que arriba Esteve a posar ordre i donar un pla de viabilitat a un club que estava realment en una situació de... estava moribundo. Però clar que va ser difícil tot el que trobarem allí tirant davant, i no sol tirant davant, sinó que en poc temps van aconseguir portar el club una altra vegada a la Lliga de Futbol Professional, no?
Tirant ja més endavant, Toni, et volia fer les dues últimes. La primera, et volia preguntar també per aquesta experiència al filial de l'Alavés, no? Que ara ho escoltàvem en aquest resum, no? Que segurament ha estat una de les experiències més diferents, no? que has viscut en la teva carrera.
De certa manera, per això la he tingut, no? La vaig escollir. Volia provar lo que era entrenar un equip filial, a més de primera divisió, amb tot el que això implica. I tindre aquests jugadors jovenets que a la segona vegada ja saben que sempre tenen un rol secundari, pues tindre'ls com a primeres espases, no? I la veritat és que va ser gratificant i molt positiva per a mi com a entrenador i com a persona.
I l'última, també força, força amable aquesta, perquè, clar, ara coincideixes novament a Lleida amb Òscar Rubio. Com està? Com que ara el tornes a tenir a les teves ordres? A més, assistent a l'últim partit contra l'Espanyol B, el coneixes a la perfecció, no?
Imagina't. Bueno, 38 galipantes, estoy al chavalín, però està com diem en la meva terra, està com un xiquet. Òscar és un futbolista que des de sempre ha cuidat, ha treballat i ha mimat molt el seu físic, que és en el que més se presenteix el futbolista amb el pas dels anys. i això pues, li dona aquesta gasolina per poder competir encara amb aquesta categoria i amb xavals molt més joves que ell. El veig fenomenal, el tio.
Doncs esperem que us vagi tot molt bé, tant a l'Òscar com a tu en aquesta aventura a Lleida. Estarem pendents també de com evoluciona la temporada del Lleida Esportiu en aquesta segona federació. Toni Saligrat, el que dèiem, ex de l'Alcoyano, ex del Centre d'Esport Sabadell, abraçada ben forta i que vagi tot molt bé.
Pues moltíssimes gràcies, jo també li desitjo el millor al nostre Centre d'Esport Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Hem obert una nova estació de servei Shell encara més a prop teu, a Sabadell, al carrer de Rocafort 123. Vine i gaudeix de tots els avantatges que t'oferim amb la nostra aplicació Mi Energia Disa. Descarrega-te-la ja i aconsegueix fins al 8 de febrer un val de 5 euros per al teu següent proveïment de carburant a Shell Rockblum. Visita'ns i prova el servei i qualitat Shell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Vinga, va, que estem de tornada aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Hem tancat ja la primera meitat llarga del programa amb el Centre d'Esports Sabadell, amb Toni Saligrat, també l'extècnic del Centre d'Esports i de l'Alcoyano. Recordeu, diumenge a les 4 de la tarda, que ningú es despisti, ja la prèvia al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell, però en qualsevol cas tindrem temps per recordar-ho amb l'Adrián Arroyo tant demà com divendres. Ara, Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Pau, com estàs?
Futbol sala, que ahir hi havia eliminatòria de la Copa Catalunya entre dos equips sabadellencs, entre l'Àtico i el Natació Sabadell. No hi va haver sorpresa.
Aquest cop no hi va haver sorpresa, com dius. Era el duel que hauria de fer la tercera ronda de la competició i els nedadors van demostrar a la pista del Col·legi Les Termes la seva superioritat imposant-se per un clar 1-7. Va ser en línies generals un enfrontament força plàcid pels d'Adri Sánchez, que tot i jugar en pista descoberta, recordem aquestes circumstàncies, Pau, que permet la Copa Catalunya de jugar doncs, a l'aire lliure.
I en ciment, també.
I a més en ciment, en unes circumstàncies que el club no està acostumat, però, en canvi, es va adaptar força ràpid a aquestes circumstàncies, com diem, i des de bon principi, que ja va imposar la llei del més fort, Adrià Térmens es va encarregar de posar el 0-1, al descans el marcador era de 0-3, fins al 0-7, abans que l'Àtico marqués el gol de l'honor, com a mínim aquesta alegria, a les botes de Jordi Ambrós. En tot cas, escoltem el capità del club, l'Arnau Ametlla, que considera que el fet de sortir endollats va ser determinant.
Jo crec que la clau del partit d'avui ha sigut que des del primer moment hem sortit amb intensitat, perquè nosaltres sabíem que tard o d'hora doncs, la diferència entre categories es notaria i una mica la clau podria estar en com sortir. I crec que en els primers minuts doncs, ja hem encarrilat el partit.
Per tant, s'acaba aquí el somni de l'Àtico, que hem anat seguint a tot això, Sergi Parc, en les últimes setmanes aquí a Ràdio Sabadell, aquest club de creació recent, molt, molt, molt recent, després de la pandèmia, que milita a segona catalana i, vaja, que ha estat capaç de superar dues rondes, gens malament.
Sí, primer va superar l'Oar Gràcia, un duel que van jugar a domicili, que era més factible, no?, doncs avançar ronda, però és que després, recordem, en segona eliminatòria van derrotar el Castellà, dirigit per un vell conegut aquí a la ciutat com és Darío Martínez, un castellà a més que està jugant a tercera nacional. Per tant, molt de mèrit de l'Àtico i, com dius, aquí s'ha acabat el somni del club groc i negre. El Natació Sabadell, Pau, de la seva banda, espera rival ja de cara a la quarta ronda i podria ser de nou un altre equip sabadellenc, ja que sortirà del vencedor de l'eliminatòria entre el Badalonès i el grup Zarraona, que tindrà lloc d'aquí a 10 dies, el dia 28 de gener. Per tant, també estarem atents de si tenim un nou derbi local. A més, recorda que a la competició també tenim l'Escola Pia, que visitarà el Sant Quirze en un partit que encara no té una data fixada.
De moment a la Federació Catalana de Futbol crec que sortia el 5 de febrer, però tots els equips que encara no tenien horari establert, per tant estarem pendents d'aquest partit entre el Sant Quirze i l'Escola Pia. Abans de tot això, però, torna a la rutina aquest cap de setmana amb els partits de Lliga i t'he de dir que amb un cert xup-xup ja de derbi. No aquest cap de setmana, però arriba aviat, aquest derbi de la segona B.
Aviat. Li queden res, tot just unes poques setmanetes. Tindrem temps de parlar-ne, però abans, partits importants, Pau, sobretot per això, pels dos equips de segona B. Comencem pel club, si et sembla, que disputarà el seu primer partit de l'any com a local, rebent dissabte a les 4 de la tarda al pavelló nord del Penyesplugues, després de dues sortides dels d'Adri Sánchez, saldades amb una victòria a la pista del Nueva Elda i una derrota la setmana passada a Eivissa, i aquest cop els nedadors s'enfronten a l'equip que marca la zona de descens d'aquest Penyesplugues, que tot just té 3 punts menys, per tant, partit important. Escoltem el jugador de l'equip del Natació Sabadell, Quim Gassó.
És cert que porten una mala dinàmica, que l'últim partit van perdre de forma molt avoltada, però jo crec que més que jugar-los en contra, també els hi pot jugar a favor el fet de necessitar punts i sortir cada partit com si fos l'últim, que és el que hem de fer nosaltres igualment, perquè és el que tu dius, estem allà i aquest cada setmana hem de treure els 3 punts a més a casa, sí o sí.
I a tot això, de retruc, una possible victòria del Club Natació Sabadell, més enllà d'allunyar-se d'aquesta zona de calenta de la taula i de tornar a mirar cap a dalt, també ajudaria de retruc l'Escola Pia.
Sí, que la tenim a la zona baixa de la classificació. Els escolapis, Pau, que reprenen la competició després de descansar la setmana passada, recordem, perquè els de Pedro Donoso s'havien d'enfrontar a l'Idefranc Elche, retirats de la competició, i un partit, per cert, que se li ha donat per guanyat a la Pia per 5-0. En aquest cas, l'Escola Pia visita el Picassent. És un partit molt important perquè són dos equips immersos en aquesta lluita per la permanència. Els valencians, de fet, són els que han marcat la salvació ara mateix amb 20 punts i la Pia és penúltima amb 17. Per tant, 3 de marge i un partit vital, o així ho creu com a mínim també, evidentment, el jugador Carlos Povedano.
Queda moltíssima liga, però està clar, són rivals que van estar en la zona d'abajo, tot hace presuponer a ello. Y son partidos que no son 3 puntos, son 6 puntos. Los 3 que puedes ganar tú y los 3 que deja de ganar el rival. Y a la inversa sería lo mismo. Perder allí sería como abrir brecha, nos abriría más brecha respecto a la zona de salvación. Una final no, pero un partido muy, muy importante sí. Y que el equipo está mentalizado y trabajará a muerte para poder llevárselo.
El futsal Pia, per tant, Pau, que viatja cap a terres valencianes i tocarà matinar, perquè el partit a Picassent és diumenge a les 12 del migdia.
Doncs bona pallissa pels jugadors per la plantilla de l'Escola Pia en aquest duel crucial. Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un any més i ja en van 8. Aquest cap de setmana arriba a la plaça del doctor Robert i, sobretot, evidentment, al rodal del riu Ripoll, una nova edició de la Llanera Trail. Avui, de fet, es tanquen les inscripcions i, de moment, ja en porten vora les 800 entre les 3 modalitats d'aquesta cursa de muntanya: la marató, la mitja marató, la més nombrosa de moment, i la de 13 quilòmetres. Això també és tradició. Ens acompanya un any més a l'estudi el David Fernández Oliver, un dels organitzadors d'aquesta llanera. Hola, David, què tal? Com estàs?
Molt bé, hola.
Benvingut avui a fer l'última empenta, no?, d'aquestes inscripcions.
Sí, ja està. De fet, m'agrada primer ja fer-te la primera esmena, perquè venim ja amb més de 800 ja inscrits. O sigui, ja sembla que aquestes últimes hores la gent apreta, la gent ja es decideix i anem ja a tope.
Doncs mira, et confessaré que quan estava recopilant les dades crec que eren 793, per tant, bona empenteta que heu fet fins al moment de l'entrevista. L'any passat, per això, vau arribar als 983 inscrits, estava mirant també a les xarxes. confieu que hi hagi una empenta similar en aquestes últimes hores i arribar a una xifra similar, o s'estarà per sota de l'any passat?
Tant de bo, però jo crec, siguent realistes, estarem per sota. Tot i així, molt contents perquè aquest any havíem detectat, parlant amb curses amigues i veient organitzacions, que tothom baixava una mitjana del 30%, i nosaltres hem parat molt bé aquest cop i estarem sobre potser un 15% menys. Per nosaltres, espectacular la resposta.
A què atribuïu aquesta davallada d'inscrits?
Primerament, saturació de calendari. Segona, la gent s'hi mira molt ara a l'hora d'inscriure's. La gent selecciona, com és normal. I tercera, també, l'any passat veníem d'una situació de Covid, de confinaments, de restriccions, i jo crec que sí que l'any passat hi havia unes ganes de fer que, bueno, aquest any, per sort, doncs hem pogut ja tots tindre una vida més normal, i això també ha comportat un alleugeriment de tot això.
Aquests dies que suposo que aneu, amb perdó de l'expressió, però de cul organitzant i controlant els últims detalls, no sé si li heu donat moltes voltes aquest any al tema de la meteorologia, eh? Ho dic perquè, clar, venim d'unes hores en què les ventades han estat protagonistes. No sé si hi ha algun petit temor que puguin fer algun estrall.
Sí, sempre tenim un ull posat a la meteo. El vent preocupa molt, de veritat ens preocupa més el vent que no pas la pluja o altres coses, perquè al final la pluja incomoda sobretot els voluntaris. Els corredors és un al·licient més, sempre és millor tindre bon temps, però bueno, quan hem tingut edicions amb mullat, el corredor ha vingut molt content perquè ha disfrutat el trobar-se el fang i totes les dificultats. El vent preocupa i esperem que no ens malmeti cap cosa del circuit. Nosaltres estem atents i qualsevol cosa que hi hagi, doncs anem ràpid a netejar, a treure el que hi pugui haver.
I després hi ha el tema de les baixes temperatures, que no sé si controleu dades, però estem davant d'una de les edicions més fredes probablement de la Llanera, que donen temperatures sota zero per l'hora de l'inici de diumenge, o què?
Sí, i em preocupa especialment a mi que estaré ben d'hora a la plaça muntant. Això sí que em preocupa, però bueno, evidentment confiem, farem el correu i la guia del corredor per tots els inscrits, farem les recomanacions davant de la meteo i les temperatures que hi hauran, però evidentment sentit comú amb tothom i abrigats d'acord a la temperatura que tinguem aquell dia.
Doncs serveixi això també com a avís a navegants, que diria aquell. Pel que fa al traçat, David, aquest recorregut de la Llanera, que sempre introduïu alguna coseta, alguna modificació, aquest any heu tocat alguna cosa? Hi ha alguna novetat que pugueu dir a hores d'ara?
Bueno, hi ha canvis a les tres curses. Hi ha un canvi que és compartit, que és a la tornada, abans de quan els corredors agafin ja l'última baixada per anar a buscar Pont de la Salut. Allà hi ha una variant que hem fet aquest any. Jo crec que divertida, entretinguda, en algun punt, si se'm permet la paraula, malparida també, però bueno, jo crec que en general agradarà, i després a mitja marató també hi ha variacions, i on n'hi ha més és a la marató, que hi ha un bucle de Castellà, un bucle del Puig bastant canviat del que era l'any passat, amb variant a la pujada, una baixada totalment nova, i a la tornada també ha variat bastant, ja que aquest any tornarem per la banda de Sant Pere Ullastre, en lloc de fer-ho per l'altra banda, més tocant cap al mig que fèiem els altres anys.
I a tot això no podem obviar que estem davant de la primera Llanera després dels fets tràgics que van succeir ara fa tot just un any amb la mort del Josep Maria Pijoan. En aquest sentit, hi ha algun, des de l'organització, hi ha previst algun reconeixement cap a la seva figura?
Sí, hi haurà, bueno, hi haurà, evidentment hi haurà un record cap a ell en aquesta edició que estarà marcada, ens agradi o no, per aquest fet. Hi haurà un record, sí que serà un record en positiu, perquè el farem abans de les sortides i volem que els corredors també surtin plens d'energia, i crec que a ell també li agradaria que aquest record fos en positiu. I llavors, bueno, també tindrem el seu germà que ens ve a córrer amb homenatge, I a partir d'aquest any, el que són els premis locals de primer i primera corredora local de cada una d'aquestes distàncies serà el Premi Piju.
Doncs aquí queda aquest detall molt i molt bonic. A tot això hi ha un vessant solidari. També remenant allò a les xarxes, podem veure que es poden adquirir samarretes d'altres edicions de la Llanera per qui vulgui fer col·lecció i vulgui tenir-les totes amb una finalitat solidària.
Sí, hem recuperat, sempre de fet a la Llanera havíem tingut una vessant solidària. Aquestes últimes edicions entre Covids, Covid Editions i coses d'aquestes no l'havíem tingut i aquest any l'hem volgut recuperar. Aquest any ho hem fet amb Obrir-se al Món, amb aquesta liquidació d'estocs, per dir-li d'una manera, de samarretes, preu únic de 3 euros, totes les samarretes, i tota la quantitat, o sigui, tots aquests euros que es gastin en cada una de les samarretes va tot directament a Obrir-se al Món. O sigui, nosaltres no en fem res de cap cèntim. Tota la recaptació anirà per ells.
Per cert, xula la samarreta d'aquest any, eh?
Agrada, no?
Sí, amb la silueta de la Mola. Home, personalment, això ja és opinió molt personal, però és de les més boniques, de la Llanera.
És una mica la visió que té els que som ciutadans de Sabadell, una mica el que veiem, no? L'Skyline de Sabadell, Puig de la Creu i darrere la Mola. Hem volgut reflectir una mica això.
Doncs diumenge, a les 9 del matí, el primer tret de sortir de la plaça del doctor Robert amb la marató, 20 minuts més tard la mitja marató, allà hi serem alguns, i 20 minuts després, 9 i 40, la de 13 quilòmetres. Com ens agrada dir en aquests casos, David Fernández Oliver, gràcies i ens trobem diumenge a plaça.
Ens veiem a plaça, exacte.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Deu minuts per arribar a les dues. Tocarà passar fred, em sembla a mi, aquest diumenge a la Llanera, amb les previsions del temps, d'aquesta meteorologia que vaticina ja una davallada de les temperatures a les pròximes hores, i fred, molt fred a les nits i a primera hora del matí en les pròximes gairebé dues setmanes. Va, canviem de tema, parlem d'esquash. Iker Pajares disputa aquesta pròxima matinada la primera ronda del JP Morgan Tournament of Champions de Nova York, un torneig platí, és a dir, de la màxima categoria i, per tant, on hi haurà els primers espases del món. En la seva estrena, el jugador sabadellenc s'enfronta al britànic James Wilstrop, situat 10 posicions per sota el rànquing mundial. Pajares és al lloc 35 i el seu rival al 45. El del tenis Sabadell té clara la recepta per fer mal a l'excampió i exnúmero 1 mundial.
Un partit de primera ronda una miqueta trampa, no? Un jugador amb tanta experiència com ell s'ha d'anar molt de compte, però bueno, és un jugador que se l'ha de castigar molt, sobretot davant, jugant molt agressiu, jugant molt explosiu, un cos de gairebé 40 anys no és el que era abans, i tot i que tingui experiència i galons, el seu cos ho acabarà pagant, així que bueno, un partit que tinc ganes d'afrontar, i si arribo amb bones sensacions d'aquí de Houston, crec que podem tirar endavant amb garanties.
Com ara escoltàvem, Pajares ve de jugar la setmana passada al seu primer campionat del 2023, en què va caure eliminat a les primeres de canvi a Houston. De Texas, el jugador local passa ara a l'est dels Estats Units per afrontar aquest prestigiós torneig de Champions amb l'esperança de tenir un paper destacat entre tantes i tantes estrelles de l'esquash.
Aquest sí que és un campionat platinum, és a dir, un gran slam, si comparem amb el tennis. Un quadre de 48 jugadors, jo parteixo a cap de sèrie, pel que tinc una primera ronda, entre cometes, algo més assequible, però com he dit abans, tots els partits són molt difícils i aquí ningú regala res. I més ara que tots els nivells estan molt igualats, tots els jugadors que estem dins els 100 primers del món, està tot molt igualat, no hi ha gaires diferències, és més un tema de regularitat i sensacions, el que marquen les diferències.
Doncs passada la mitjanit, hora d'aquí, a 3:15 de la matinada, començarà aquesta eliminatòria entre Iker Pajares i James Wilstrop, primera ronda, insistim, del JP Morgan Tournament of Champions de Nova York. Vinga, va, repassem informacions també en format més breu. Tenim 7 minutets per fer-ho. Dani Fernández i la resta de la selecció espanyola d'handbol afronten a partir d'avui el tram decisiu del Mundial de Polònia i Suècia. Aquest vespre els hispanos enceten la segona fase del campionat, aquesta anomenada Main Round, veient-se les cares amb una de les anfitriones. Polònia és el rival d'avui dels de Jordi Rivera, que arrenquen a més amb avantatge després de signar la plena de victòries a la fase preliminar. Amb l'arrossegament dels punts, Espanya lidera el grup amb 4, els mateixos que França, que serà l'últim rival aquest diumenge. Pel mig també s'hauran d'enfrontar a Eslovènia. El partit d'avui dels hispanos arrencarà a 9:15 del vespre. En vòlei, doble derrota dels sèniors del Natació Sabadell per engegar l'any. A Superliga 2, el masculí, que està virtualment salvat, va caure per 0-3 a casa contra el Sant Roque, un dels aspirants a les fases d'ascens. Els de Roberto Pozzato van plantar cara als canaris, sobretot el primer set, amb un 22-25, i el tercer amb un 24-26. Dissabte a 4:45 de la tarda visitaran el València, que és rival directe de la zona mitjana. I el femení, per la seva part, també va perdre per 3-0 a la pista del Somferrer, que de retruc ha avançat les nedadores a la classificació. Les de Xavi Perales únicament van tenir opcions al 28-26 del tercer set. Ara el Natació Sabadell és quart per la cua, una situació complicada, una mica perillosa, però encara amb 7 punts de marge amb el penúltim. Això precisament fa referència a Elena Guasch, que és central de l'equip.
Sí que és veritat que la classificació ara està força ajustada, però si aconseguim treure tots els partits que ens venen ara amb un resultat més beneficiari, doncs jo crec que ho podem treure i cada moment encara anem amb una mica de marge.
Ara l'equip té 2 partits consecutius clau als pavellons del club contra 2 rivals precisament de la part baixa. El primer aquest dissabte a 6:45 de la tarda contra l'Espanyol, que està a un punt de les sabadellenques, i després hauran de rebre el Manacor, que és el CUE. Canviem d'esport. En bàsquet, el Natació Sabadell ha començat l'any a la Copa Catalunya Masculina amb una treballada victòria 67-77 a la pista del Castellà, que tot i ser el CUE del grup, no va cedir fins als últims minuts de partit. Els de Jonathan Ramírez, de la seva banda, es col·loquen 5ens amb 7 victòries i 5 derrotes abans de rebre el Vila Torrada per tancar la primera volta dissabte a 6:45 de la tarda, també, insistim, de forma simultània als pavellons del club. El tècnic confia millorar el rendiment a casa.
La Torrada este año también ha cambiado un poco la dinámica de jugar sábados, lo ha llevado a domingos tarde, quiero o no, pues bueno, tampoco, no todo el mundo le hace excesiva ilusión jugar a las 8 de la tarde en Vila Torrada teniendo que trabajar, porque aquí obviamente nadie es profesional. Entonces, bueno, esto dificulta y claro, el factor campo para ellos es un aliciente, ¿no? Nosotros, ya te digo, creo que estamos jugando mejor fuera de casa que en casa, entonces es una de las, digamos, de los puntos pendientes que tenemos para este año.
I encara en l'òrbita del club, el primer equip masculí de tenis taula també tanca la primera volta a Primera Nacional amb un doble compromís d'altura a terres madrilenyes. Els nedadors, tercers del grup, es veuen les cares primer amb el líder Aluche dissabte a les 5 i l'endemà a 11:45 amb el quart classificat, el Boadilla. Un repte que el tècnic Àlex Bocanegra creu que pot servir per calibrar les forces dels seus palistes.
Sobretot amb Aluche, no?, que és el que va líder, amb una victòria més que nosaltres i un partit més, no?, que és el rival a batir i bueno, de fet els dos són partits complicats perquè els dos equips compten amb un jugador estranger. Llavors veurem si com està l'equip, si hi ha opcions o no, però al final jo crec que és els dos partits complicats que ens queden ara per ara i bueno, veurem.
El Natació Sabadell, que ve de guanyar a Can Llong amb contundència l'School Zaragoza Global Expedition per 6-0 i, per tant, manté molt vives aquestes aspiracions de fer fase d'ascens per pujar a Divisió d'Honor. I acabem avui amb rugbi perquè els dos sèniors del Sabadell Rugby Club han començat l'any amb victòria. El masculí es va imposar per 31-22 a l'Osona, a la Roureda, i se situa quart a la primera catalana després de dues jornades disputades. El femení de les Tintoreres, per la seva part, va derrotar el Tarragona a domicili per un ajustat 17-22 i és tercer a la classificació de la segona catalana. Aquest cap de setmana tornen a jugar tots dos equips i ho fan gairebé a la vegada. Dissabte, a 3:45, comença el partit dels homes al camp dels espartans i mitja hora més tard ho farà el de les dones com a locals, en aquest cas a Mataró. Recordem que l'equip de les Tintoreres és una fusió i hauran de jugar davant l'Alt Empordà. Poc menys de dos minuts per arribar a les dues. Encara ens queda temps per repassar el menú de demà aquí a l'Hotel Suís amb l'Adrián Arroyo al capdavant. Més enllà de tota l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell prèvia a aquest duel contra l'Alcoyano i qui sap també si hi ha alguna novetat de mercat, demà serà un dia de ciclisme aquí a l'Hotel Suís perquè tindrem entrevista amb el sabadellenc David de la Cruz abans de començar la seva temporada 2023 amb l'Astana. També escoltarem les paraules de Raúl Rota després del seu fitxatge pel Boavista, equip portuguès, categoria continental, i David Domínguez, el sabadellenc, el jove ciclista sabadellenc, que ha estat citat per disputar aquest diumenge la prova de la Copa del Món de ciclocross a Benidorm. Un minut per arribar a les dues, marxem. Us enviem una forta abraçada del Toni González, que ha estat a les vies de so, servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Ja sabeu que podeu seguir informats a les nostres xarxes socials i també al portal www.radiosabadell.fm, on hi trobareu a la secció a la carta, els podcasts, el programa d'avui penjat en uns minuts. Ara, torn pels informatius, torn per la Núria García i el seu Notícies Migdia. Un quart d'hora d'informació aquí a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, bon dimecres, adeu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.